família, però d'un ambient saludable per un equip, d'un grup que treballa, d'un grup que hi ha uns equilibris de convivència, de poder, entre cometes, i d'estatus de cadascú molt clars. Si tu li poses un individu com aquest, el que fas és posar en risc tot aquest, tot per molt bons que sigui, la bonança d'aquest equilibri que té el Barcelona, per molt bo que sigui el futbolista, que jo amb això no entraré massa, perquè no tinc prou coneixements, però tinc la impressió que també no està precisament en una fase creixent de la seva carrera, sinó que tinc la impressió de tot el contrari. Per tant, crec que les coses bones que et podria aportar no compensen tot allò que posaria en risc de la plantilla.
I no diré res més d'aquest individu. Què faria, si no? Alguns creu que si Luis Enrique, que és un futbolista amb el que ha conviscut, l'ha vist jugar i ha guanyat un triplet, el té ara a la plantilla i li diria...
Que no
escolta, fes les maletes i surt. Creiem que això és casual, de veritat. A part, que és que Neymar has de comprar tot el pack. No és el jugador sol.
Sí, sí.
És el pare, són els tois, és l'aniversari de la germana. Qui va organitzar la festa del Barça Campions de Lliga dels jugadors? Va aterrar en Neymar de París per organitzar la festa dels jugadors a la discoteca aquesta, no me'n recordo com... Crec que era el Carpe Diem o... Bé, la festa dels jugadors el dia que tota la directiva estava en un restaurant aquí
sí.
Enric Granados. Neymar, és que de veritat, jo no compro tot aquest pack, és que no el compro de cap de les maneres.
Jo tampoc. Hi ha gent que el compra, que quedi clar.
I més després del que va suposar la marxa d'aquest jugador.
Sí,
recordem-ho tots, com va ser aquell estiu.
Bé, l'inici d'una època negra.
I com van ser... Clar, és que és el principi de la debacle a nivell econòmic i a nivell futbolístic també.
Però
perquè va decidir ell sol que ell havia de ser més que Leo Messi.
Però per sort, com que Xavi, igual que Luis Enrique, també el coneix, perquè ha sigut company d'ell i sap de quin puc calça...
No el volen.
Jo entenc que Xavi espero que aguanti.
Jo també.
Sí que em va deixar preocupat una mica... el que va dir Xavi, que no va tancar la porta. És a dir, aquí sí que dic, potser el Xavi hauria de ser una mica més ferm en aquest terreny. Si és evident que no vol aquest futbolista, que és evident que no el vol, jo penso que hauria de ser més contundent, perquè és que és una toxicitat extrema pel club.
L'entrenador no té l'obligació de canviar ningú, a aquestes alçades de la vida, ja, per això de...
És que no canviarà.
Xavi, a un tio de 31 anys, la carta als Reis aquesta de que canviarà, no, les coses són com són. Igual que quan hi havia una altra opció de que tornés, l'opció de que venia al vestuari amb un altre rol, això no existeix, això no passa.
No.
I menys als 31 o als 36 anys. Vull dir, tu arribes, tu ets el que ets, i Neymar no el canviaràs ara, igual que altres futbolistes que són tot, que ho són tota la vida, tampoc els canviaràs.
Aquí, l'única, jo crec que Xavi es mantindrà ferm, l'única cosa que el pot fer trontollar és que jo crec que hi ha un argument que es farà servir a l'hora d'intentar convèncer el que és de, ostres, amb Neymar la gent pujarà molt més a Montjuïc, que és una de les pors... Jo crec que hi ha ara mateix...
Però de veritat creieu... O sigui, jo entenc que...
Jo crec que és un jugador que hi ha gent que pot pagar una entrada per anar a veure un partit de...
Sí, ho creieu?
Jo crec que sí.
Jo crec que la imatge de Neymar ja no és la que era fa anys.
No,
que
pot
la
ser,
indústria Neymar, la marca Neymar, que té una empresa enorme al seu nom i que ha explotat la seva imatge, cosa que em sembla perfecta i magnífica, jo crec que ja no és la que era.
Uh-huh. No, però sí que és veritat que hi ha gent que tu parles, no?, al final amb la gent i tal, i et diuen que sí, home, Neymar és un espectacle. Tal. O sigui, viuen encara amb fa 10 anys, i per mi és un jugador que tenia tot el potencial del món, no ha guanyat mai un premi individual, sempre ha estat als micròfons, però per liades, no pel seu futbol, i que no... Vamos, és el que diu el Joan, a mi no m'encaixa aquest equip, no m'encaixa perquè és un vestidor molt sa, que per fi s'està aconseguint crear un bloc ferm i un bloc que fa patxoca, no?, d'allò que tu el veus i dius, són jugadors joves, que tenen una bona dinàmica, és sa el vestidor, es veu sa, i jo crec que l'entrada de Neymar pot ser molt perillosa.
No necessites aquests lideratges.
No, i més tenim jugadors joves. Joves que comencen a trepitjar fort.
Que no necessiten aquests miralls.
No, i que quan surten t'estan demostrant...
Exacte.
Almenys, aviam, posem-ho tot amb...
Sí, entre cometes.
Però que quan surten, tu pots confiar en ells.
Sí.
Penso que ho vam veure clar al camp per l'altre dia, i ho hem vist durant els dos anys darrers, sempre que Xavi o Koeman al seu moment ha donat opció a un jugador jove, aquest jugador li ha respost. No només els que estan ara, recordo, per exemple, Jude Blah, que va venir com de l'Espanyol, rebotat de l'Espanyol, i quan li van donar l'oportunitat va rendir sempre, el mateix Abde, que ara ha tornat, és un jugador que sempre que li han donat possibilitats allà
està. Valde, hi ha molts.
Clar, sí, tots aquests, no ha fallat ni un.
I aquests que els hem vist al primer equip, però és que al futbol va ser, hi ha molt bons jugadors.
Sí.
I potser no per debutar ara, però en el termini d'un any, un any i mig, dos, són jugadors del primer equip. O sigui, no necessitem la figura de Neymar ara mateix.
I costa creure que no... No s'hi fixi més al club tenint en compte la situació econòmica.
Bueno, és que si futbolísticament fos la llet, ostres, doncs... I a veure, jo no he estat mirant... No us penso que jo he mirat tots els partits de la Lliga Francesa, però algun n'he vist, i a mi no em sembla que sigui el futbol... És que crec recordar que no va entrar en el top 10 de millors jugadors del món per la pilota d'or, eh?
No, no. Bé, perquè el Mundial no... I després del Mundial tampoc es va lesionar. Abans del Mundial va estar molt bé. Jo crec que ha estat de les millors èpoques que ha tingut el...
Perquè hi havia el Mundial,
el
no?
El PSG, sí. Segur.
Però que va ser un mes i mig, dos?
Sí, 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 no. Sí, sí, clar. No, el Mundial va ser... Sí, finals d'octubre va acabar la temporada. Neymar a banda, deixem-lo ja. De la resta, lateral dret, coincideixes,
sí,
Marta?
Sí, sí,
eh?
Sí,
va,
sí. D'acord. Sí, a més, no trobo cap peça a l'equip ni a futbol base que pugui encaixar ara mateix, a dia d'avui, per suplir aquella posició. Llavors, a part de poder inscriure tots els jugadors, que això sí, és el prioritari, sí. El següent pas segurament sí que seria fitxar un lateral.
Dos quarts i mig de 12, fem una pausa, fem una mica de balanç de pretemporada, que també ens servirà per parlar una mica del que esperem d'aquest primer partit, diumenge, a Getafe, comptant que tots els jugadors estaran inscrits, cosa que esperem.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bon dia. En els tres sorteigs del Triplex de l'11 d'ahir, els números premiats van ser...
443, 825 i 876.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs. Hey Melody, amb Jaume Molló. Every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your lovely melody.
Dos quarts i mig de 12, pots continuar posant rock, si vols, Marc. Jo només he constatat que avui estaves roquer. Fent tertúlia, RAC1, tu diràs, amb la Marta Corredera, amb en Joan Puqui, amb l'Anaïs Martí, amb en Marc Brau. Marc, fem un resum de la pretemporada del Barça. Quines dades generals ens deixa?
A veure, aquestes són les més fàcils i les que tots podem fer. 4 partits jugats, 3 victòries, 1 derrota, 11 gols a favor, no està malament, 11 gols en 4 partits, i 7 gols en contra, que són bastants, però és veritat que també han arribat en 2 partits, perquè... Hi ha dues dades que són les més significatives per mi, que és que el Barça ha marcat en tots aquests partits, en els 4, i ha deixat 2 porteries a 0 contra el Madrid i contra el Milan.
El Pichichi ha estat Ferran Torres.
3 dianes ha marcat el futbolista valencià, és el màxim golejador de la pretemporada, 3 gols en 133 minuts, un gol cada 44 minuts, no està malament la xifra golejadora del futbolista valencià.
El jugador més utilitzat ha estat Koundé.
292 minuts, i a més ha estat l'únic jugador de camp que ha disputat 2 partits complets. Dels 4 és l'únic jugador que ha estat capaç de completar els 90 minuts contra el Madrid i el Gamper contra el Tottenham.
Els més titulars.
Doncs atenció, perquè són 3 futbolistes que han estat titulars als 4 partits de la pretemporada i a hores d'ara 2 no estan inscrits, que són Araujo i Oriol Romeu. El tercer és Pedri.
Què ens diu la xifra 133?
Doncs és exactament el mateix número de minuts que han jugat Ferran, Ansu i Abde.
És a dir, que aquí no hi ha ningú per davant en aquesta cursa, si és que hi és, per ser un dels jugadors importants en atac. La sorpresa, Fermín López.
Ha acabat la pretemporada com a màxim assistent de l'equip. 2 assistències a Ferran contra el Madrid i Abde el passat dimarts al Gamper davant del Tottenham. Ha jugat els 4 partits de pretemporada un com a titular al partit contra el Milan.
I l'11 amb més minuts, quin seria?
L'11 amb més minuts, per posicions, quadra bastant. És veritat que potser hi hauria una posició que és la cavalleria més, però aquests són els 11 futbolistes que més ha utilitzat Xavi en aquesta pretemporada. Ter Stegen a la porteria, Balde, Eric Koundé i Araujo en defensa, mig del camp, Oriol Romeu, De Jong, Pedri i Sergi Roberto, que no ha jugat gaire al mig del camp, però bé, per acabar de confeccionar l'11 el posem aquí, amb Lewandowski i Rafinha al davant. Les incògnites de cara a un possible 11 a Getafe, comptant que estan tots inscrits,
Sí.
Christensen, Gundogan i Gavi. Podem confirmar que Araujo arriba sense problemes aquest partit contra el Getafe, que només va ser un ensurt el que va passar davant del Tottenham, i que Christensen arriba un pèl més justet, no va jugar al Gamper, però si Xavi ho considera, estaria disponible també per jugar. De tot aquest 11 amb més minuts, té molts números de ser l'11 titular, potser traient a Sergi Roberto, si és que col·loquem a Eric, o l'altre dubte, si juguen Araujo i Koundé com a centrals, Sergi Roberto lateral dret, una pista, així va jugar l'any passat a Getafe al Barça, i el dubte és la tercera posició que ens falta d'atac, Gundogan, Gavi, veurem qui jugarà.
Comptant, ara tot això que parlarem ara és comptant que tots estan inscrits. Sí, ho dic perquè això... que jo també hi conto.
Clar, sí, és que no hauríeu de dubtar.
Val, no,
està bé fer el xau-xau i parlar i fer el seguiment. Sí, però sí. Jo no tinc cap dubte que ho faran.
L'11 que faríeu vosaltres seria amb Sergio Roberto, posaríeu Koundé lateral amb... perquè Christensen...
Està per jugar. El que, clar, és veritat que no va jugar en cap minut dimarts, i això fa pensar que és difícil veure el d'inici el diumenge.
Teniu clar que és que ara mateix, per tu, disculpeu, que jo tinc lapsus de memòria amb aquests aspectes. Sí. Qui entra per l'esquerra del Getafe?
Qui entra per l'esquerra...
Habitualment el Bordalàs és un 4-4-2, sí. Més que el tema...
L'interior esquerre seria...
Habitualment juga amb un doble lateral esquerre.
A mi m'enganxes.
El que passa, habitualment, el que marca més com organitza la línia defensiva Xavi és si juga o no amb dos puntes al Getafe. I en principi els dos puntes haurien de ser Mayoral i potser la Tassa, perquè Mata està sent suplent. No, però crec que el Xocolata no sigui titular.
3-4-3.
En Joan pateix pel lateral dret.
Sí. Ja no, no, però és veritat, si juguen amb dos atacants, el Xavi pot jugar amb 3-4-3. Amb tres defenses, diguéssim.
Habitualment juga amb Maximovic, Arambarri, el doble pivot, i molts cops és Alanya qui ocupa aquesta posició a la banda esquerra.
Sí, jo recordo, vaig donar un Getafe-Barça i eren Alanya contra Sergi Roberto, precisament. I allà va guanyar Sergi Roberto. O sigui, potser sí que me la jugaria amb Sergi Roberto.
Tot i que l'any passat Sergi Roberto es lesiona, és aquell partit estrany en què juguen Alba i Balde a la mateixa banda, que comencen i al cap d'un minut es canvien i es posa Balde d'extrema esquerra, sí. I Alba de lateral esquerra.
Per tant, Sergi Roberto, Koundé, Araujo, Balde, sí? Anaïs?
Sí.
Marta, sí?
Sí, jo.
Val.
Sí.
I aquí l'altre és al mig del camp. Jo crec que Romeu, De Jong, Pedri, estem d'acord. Sí. I el quart, clar, és que Gavi ha jugat el que va jugar al Gamper i Gundogan surt d'unes molèsties.
Serà Gundogan,
eh?
Sí. Està bé, Gundogan, està per jugar els 90 minuts.
Jo posaria Gundogan. I a més, en fitxatge.
Sí, i en aquest primer partit, venint d'on ve Gavi, no passa res si és suplent. Vull dir que s'hi haurà d'acostumar, també, eh?
Sí, no, és que no tindrà més remei aquesta temporada, eh?
I que no serà l'únic que serà suplent. Vull dir que hi haurà molts partits que serà titular Gavi, entenc, no, Joan, també? Vull dir...
Jo aquí tinc molts dubtes.
Sí, jo també.
Tinc molts dubtes perquè no li veig recorregut, no és el que jo faria, eh? Jo, a mi, Gavi, jugaria sempre. Però crec que tindrà poc recorregut.
I més aquí, si es vol fitxar un altre migcampista.
Intueixo problemes. Jo, està, no vull tocar més el tema tampoc, però intueixo que pot haver problemes.
El rol de Gavi, Marta, com el veus?
Clar, és que jo estic amb ella, vull dir, jo fotria Araujo, Gavi i no ho més. No? O sigui, és que per mi Gavi és un jugador que aporta tant de caràcter al mig camp del Barça i a l'equip que, o sigui, jo com a jugadora o havent estat aquí dins...
T'agradaria com a company, diguéssim?
Sí, molt, perquè és que és un inconscient, a més, i m'encanta aquesta gent així que no s'ho pensa dues vegades per ficar la cama ni al camp ni el que faci falta.
És que necessites perfils així.
Exacte. I és un jugador jove, que coneix la casa, que sap de què va el tema, i encaixa molt bé al vestidor, encaixa molt bé al camp, però que és veritat que tindrà complicat aquest any, que la temporada és molt llarga, després hi ha lesions,
sí,
hi ha antibaixos...
Sí.
Jo crec que tindrà més minuts dels que estem dient aquí, o això espero, però que és veritat que ho tindrà més complicat que l'any passat.
I a dalt Rafinha, Lewandowski, tampoc hi ha massa més, però...
Jo posaria Ferran.
En el...
Ferran en lloc de Rafinha.
A veure, si et guies per la meritocràcia famosa... meritocràcia?
Sí.
De pretemporada, sí, correcte.
Sí, però ha jugat de nou, eh? O sigui, quan ha marcat, ha jugat de nou.
Sí, Ferran és,
en el plan de Xavi, és el suplent de Lewandowski.
Sí.
Jo dic, jo el millor partit que li recordo de Ferran al Barcelona és contra el Cádiz la temporada passada, fent d'extrem dret.
Sí, és veritat.
Un dia que no hi havia ni Dembélé,
sí, sí.
Jo, al camp del Getafe, posaria Ferran Torres.
És que tinc molts dubtes amb el Ferran. Tinc molts dubtes, perquè l'any passat... Sí, clar, és que em va deixar tan... tan mal gust de boca l'any passat, no? Que jo espero que aquest any... És difícil, eh? És difícil venir, encaixar, és difícil despuntar amb un equip com el Barça, és molt difícil l'elit de l'esport. Però jo espero que Ferran Torres aquest any, que ja s'ha sentat, que ja coneix la casa...
Home, està un gol d'igualar, sí, els quatre que va marcar la temporada passada a Lliga. És veritat, vull dir...
No.
Els mateixos gols que Sergi Roberto... Ferran Torres l'any passat a la Lliga.
Home, l'últim que va marcar no va estar malament, eh?
No, va estar gens malament, També és veritat que s'ha d'explicar tot, que és la primera vegada des que ha arribat al Barça que compta amb una pretemporada per treballar, perquè l'any passat va arribar al gener, fa dos, l'any passat li va passar
la
ferida,
no?,
aquella del peu, ja comences malament.
Pel que ens diuen, ja està entrenant malament, molt bé. I l'estaf està molt content, tant amb ell com amb Ansu, que no sé si és una tremaló que volies obrir, Jaume, però...
Que
són dos noms que ara mateix l'estaf està molt satisfet amb com han entrenat aquests dos futbolistes, que per diferents motius no han pogut fer els últims anys una pretemporada com Déu mana.
Doncs em sembla una gran notícia pel Barça. Algú posaria algun altre? És a dir, ja m'ha quedat clar, la vostra... Tu qui triaries?
A dalt?
Sí, a Rafinha?
Sí.
A Rafinha, sí, sí. Val. És el que et dona més garanties.
Sí, no sé. Veig que té un puntet més, o que pot ser un puntet més diferencial que Ferran Torres. Uh-huh. S'ha de veure com arriben els dos
Abde,
en condicions.
No me l'esteu traient, eh?
No, jo anava a preguntar dels altres. Abde, Ansu, Lamine... Que jo crec que no, però...
Jo crec que l'Amin de titular, home, potser ens estem passant.
No, jo no, però...
Jo posaria abans Abde que Rafinha.
Jo també, és que a mi Rafinha no...
Tot i els números no t'acaba... A mi també em passa això, eh?
No ho sé, no... Sí que és veritat que el primer any al Barça sempre és complicat, que t'has d'aclimatar, el que vulguis, però és que l'altre dia ja li van veure una altra Rafinyada, que és aquella que es planta, va ell més de pressa del que pot, veu els gols abans de marcar-los i no aixeca el cap i veu a Lewandowski que estava sol. Home, tu has d'aixecar el cap,
sí,
i veure
que
està sol, sí, el jugador allà davant, si és que el tens allà,
més,
i agafes i envies la pilota als núvols i dius, a veure una cosa.
Va passar dos o tres ocasions,
home,
llavors que veus la reacció de Lewandowski i era de desesperació de disc.
Va dir, noi, sí, que estic, sí, aquí, sí, i sóc alt, vull dir, Lewandowski és una persona que se la veu si aixeques, sí, el cap.
No ho sé,
i té aquesta pressa que jo entenc que la té perquè acaba d'arribar i s'ha d'adaptar i tot aquest rotllo i s'ha de reivindicar, però a mi em segueix faltant una mica de... No sé, em falta alguna cosa.
Amb tot això que hem parlat, abans ho dèiem, té una sortida complicada al Madrid, no la té fàcil al Barça. Bordalàs, Getafe, Bordalàs, sí,
sí.
Camp sec, si fa falta farà servir la sequera com a excusa per no regar, rival gos, és un partit...
Qui juguen? 13 minuts per part.
Més o menys. Però com que ara afegiran per cada gol, no pateixi, Joan.
Bueno, ja és falta, no?
Això passarà quan jugui el Madrid. Quan jugui el Barça, em sembla que...
Tinc una dada boníssima per al tema dels afegit. Els últims dos Getafe-Barça 0-0 al Coliseum.
Ostres, tu.
Home, un d'ells va ser el de fa dos anys, que va ser...
És dels pitjors, que va assegurar la Champions pel Barça, però és dels pitjors partits que recordo.
De fet, el Barça, sabeu qui és l'últim jugador del Barça que ha marcat un gol al Coliseum?
Messi.
Júnior Firpo.
Tens raó.
Marca en Paulinho Júnior, pot ser?
No,
això és anterior.
Sí, marca Júnior Firpo és el dia que el primer gol el marca Suárez després d'aquella passada de Ter Stegen. Marca Firpo i després el Barça per 1-0 la 20-21, 0-0 la 21-22, 0-0. Per tant, és el camp d'Espanya on el Barça porta més temps sense marcar.
Gràcies per la dada, mira, aquesta la tinc per la prèvia.
Una mica més animats de cada diumenge.
Bé, per confirmar que és una sortida complicada així d'entrada, Marta, eh?
Complicada, perquè a més és un camp que és difícil i que per començar sempre, jo me'n recordo, sempre volia començar a casa la temporada, no? Era, ostres, et dona una seguretat jugar amb el teu públic a un espai que coneixes, una tranquil·litat, sobretot també per la gent nova, pels nous fitxatges. Pues una sortida així és difícil.
Bueno,
és un camp
que
apreta molt. No, bueno, clar, no saps si et sentiran com a casa o no, però...
És filial, no, filial, sí, del Madrid.
No. Sí.
És un dels...
Un dels, eh?
Un dels filials del Madrid.
Posició destacada? El Getafe, en aquesta llista, sí.
Jo crec que sí.
10 minuts per la mitjanit, farem una pausa i de seguida parlem del Girona i també de seguida truquem a Nova Zelanda per parlar d'aquest Espanya, Països Baixos, quarts de final del Mundial Femení de Futbol. No marxeu.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5 de setembre de 1977.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Queden dos dies per l'estrena del Girona a la Lliga i avui ja hi ha hagut la roda de premsa prèvia de Mitchell. Recordo, el Girona que juga a les 5 de la tarda dissabte al camp de la Reial Societat des d'una hora abans a RACUM. La narració de Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
Bona nit, Joan Molló.
Mitchell, com l'has vist?
Doncs com la temporada passada, sincerament, molt segur d'ell mateix, molt segur també de l'equip que dirigeix i que té les mans. De seguida l'escoltarem també parlant d'alguna cosa que li fa falta, d'algun jugador que li fa falta, però sí que està satisfet amb els jugadors que té i a més amb el rendiment que han donat en aquesta pretemporada immaculada gairebé del Girona.
Doncs vinga, anem a escoltar l'entrenador, què diu?
Doncs mira, ell sempre tria una paraula abans de començar el curs que ha de definir cada curs. És com tu poses el capçal del llit allò durant tota la temporada i cada nit abans d'anar a dormir et senyes mirant aquella paraula, no? La invoques. Sí. Doncs la temporada passada era història, la d'aquesta temporada ell mateix ens la diu.
La paraula d'aquest any és mentalitat. Perquè després d'una gran temporada un equip pot tenir relaxació. He vist en la direcció esportiva que i en el club que no és així, perquè els jugadors que han vingut són d'un club que vol fer un altre pas endavant. I jo també.
La paraula és mentalitat i també ha parlat de xifres, com la temporada passada, Miquel.
Exacte, té clavats aquells 53 punts, Molló, al final sí. En van ser 49, i jo crec que si Miquel no aconsegueix els 53 punts amb el Girona, potser en els seus últims segons de vida anirà dient 53-53 d'interioritzada com té aquesta xifra. És un dels objectius, però no l'únic que es marca i que ha traslladat a l'equip per aquesta temporada.
Girona... Jo també, no hem estat tres temporades en primera de forma continuada, no? És un objectiu clar. Després mai ha estat en una classificació per sobre de la desesa posició, del set joc. És un objectiu clar i 53 tampoc ha aconseguit mai, no? Tercer objectiu clar.
Doncs tres objectius que es marca Mitchell i també ha parlat de la peça clau que falta en aquests dies de Mercato en clau Girona.
Sí, de fet, Molló ha parlat de claus. Ara l'escoltarem parlant del mig del camp, però ahir sabíem, ho comentàvem al Tu Diràs, la baixa de Joel Roca, que es perdrà gairebé tota la temporada per lesió, sí. És un extrem. Justin, la sensació de la pretemporada, es perd un mes de competició entre lesió i recuperació per culpa d'un esquins de cavall que es va fer contra l'Andorra, i llavors Mitchell intentarà que el club també reforci aquesta posició d'extrem, perquè ara la veu una mica justa, tenint en compte com a ell li agrada jugar amb les bandes obertes en atac. En tot cas, i parlant del mig del camp, ara... la paraula que he fet servir és discussió, la discussió, vaja, la conversa que tenen ell i la direcció esportiva és veure quin tipus de migcampista fitxen, perquè per Mitchell està molt bé tenir jugadors amb qualitat al mig del camp, ja en té molts, però potser el que necessita també, diu ell, és algú que sigui capaç de tenir grapa i recuperar la pilota.
Hem de parlar amb la, direcció esportiva sobre aquest tema, perquè és un poc la discussió que pot tenir. Veurem què és millor. Està clar que jo vull tenir gent en el mig camp que jugui bé, però també que pot agafar la pilota o robar la pilota.
Hem escoltat Mitchell parlant de com preveu la temporada de Mercato, demà l'escoltarem parlant més ja del partit de dissabte pròpiament dit, però a nivell d'infermeria, Miquel, com està el Girona ara mateix, a dos dies de l'estrena?
Doncs mira, a nivell d'infermeria plena, però és veritat que molts d'aquests jugadors, llevat de Joel Roca, ja estaven lesionats des de fa uns dies. A banda de Joel Roca i Justin, ja esmentats, també són Borja, Artero, Ureña, que per cert, avui informava Mundo Deportivo que si no s'ha fet oficial es faran les pròximes hores la sessió al Leganés, Toni Villa, Ibrahima i Santi Bueno, el central que pot ser que torni pel partit contra el Getafe, que serà el segon de la temporada, es va lesionar al camp del Celta i esperem que pugui tornar ben aviat perquè és una peça bàsica. Tornen, en comparació amb la convocatòria del Costa Brava, Juanpe i Valeri són les novetats a la llista de Mitchell per jugar al camp de la Reial Societat, un estadi Molló amb dos empats i una derrota fins ara del Girona en tres visites. Arbitrarà un nou vingut a la categoria, un debutant dels tres que hi ha, és Hernández Maeso, l'extremeny.
Ja en parlarem de l'àrbitre en un altre moment, que tenim temps d'aquí a dissabte o fins i tot durant la transmissió del Girona juga a RAC1. I recordem que abans en parlàvem, quan fèiem menció a tot el tema dels inscrits, que al Girona li falta per inscriure Artem Dovbych, per tant, encara pendents de l'inscripció del davanter ucraïnès. Gràcies, Miquel, fins demà, bona nit.
Bona nit.
El Girona, que jugarà al camp de la Reial Societat, és una altra estrena complicada. Anaïs, hem parlat de la del Madrid, hem parlat de la del Barça-Getafe, la del Girona no és menys difícil al camp de la Reial Societat, que ja sabem com les gasta, eh?
Sí, una altra sortida complicada i una plantilla que encara... És que això de que comencin les temporades sense que les plantilles estiguin tancades, a mi em sembla una autèntica barbaritat.
És lamentable.
Perquè tu hauries de començar les lligues sabent ja amb qui comptes i amb qui no.
Sí, sí.
I el Girona, és que clar, és que queda un mes de mercat i han de trobar un substitut per Oriol Romeu a aquestes alçades. I sembla que ho hagin de fer ja perquè comença la Lliga, però és que en realitat et mires el calendari i dius, disculpeu, és que queda un mes.
Sí, sí, no? S'hauran jugat tres partits.
I dius, no ho sé. No, clar, no és una sortida fàcil.
Quatre partits s'hauran jugat, perdó, abans de l'aturada, no? Ah, però el mercat s'haurà tancat abans de la quarta jornada. Sí,
això,
sí,
no
sí,
té,
sí.
Això no té són sentit.
No té sentit.
Llavors, jo crec que el Girona s'ha reforçat bé, és veritat, però segueixo pensant que té pitjor plantilla que l'any passat perquè la baixa d'Oriol Romeu no l'han cobert.
Sí, dependrà molt de com la cobreixin, aquesta baixa, sí, no, Joan? Per saber una mica
el, sí, de cara al nivell. Sí, de cara al partit jo penso que és un dels partits més complicats que pot tenir el Girona, perquè al marge de que tingui més o menys futbolistes o que li falti cobrar la baixa d'Oriol Romeu, que és evident que és una baixa capdalt per ells, home, visiten un dels camps més complicats de la Lliga Espanyola, sense cap mena de dubte, un dels equips que juga millor a futbol i que els hi posarà les coses més difícils, perquè el Girona li agrada jugar a futbol i ho passa malament també contra equips que li juguen bé la pilota. I la Real, que no la tinc del tot present, crec que no ha fet una mala pretemporada. Crec que arriba en bona situació, en bona línia de joc, i jo no sóc massa optimista en aquesta primera sortida del Girona.
Mm. Marta, com ho veus?
Sí, una mica en el sentit del Joan, no? Que al final el Girona és un equip que li agrada tenir la pilota i quan li treuen i quan s'enfronta contra un equip que, pues, que li agrada fer el mateix, ho passa malament. I més sense la figura d'Oriol Romeu, que al final per ells era clau, no?
Sí, era el líder.
Tenen una, sí, exacte, i tenen una peça allà que els hi balla una mica, que veurem si entra algun jugador més o com ho poden suplir, però ho passaran malament perquè és un camp molt complicat, és una sortida complicada.
I de l'Espanyol no us preguntaré sobre l'Albacete espanyol, però sí que és veritat que amb la sortida de Darder, que ja hem informat d'aquest principi d'acord, 8 milions d'euros fixes més 2 en variables, que pagarà el Mallorca a l'Espanyol, clar, l'Espanyol ha perdut Joselu, ha perdut Darder i no ha fitxat ningú.
Ha perdut peces molt importants. Si mirem en comparació amb la temporada passada, són jugadors que... pues que van donar ales, no?, a aquest equip i que ara, si realment volen tornar a dalt, si realment volen fer una bona temporada, és molt complicat amb les baixes que han tingut i amb els pocs reforços o nuls reforços que han tingut. Al final has de millorar el que tenies i jo crec que aquest Espanyol no ho millora i la Lliga és molt complicada per intentar pujar i per tornar a primera.
També és comprensible, Joan, el paper de Darder, de dir, bé, per més que m'estimi l'Espanyol, jo vull jugar a primera, no?
Sí. Ho tenien coll avall des del primer dia que Darder marxaria. No crec que els hagi enganxat per sorpresa, els agradi més o menys, però vaig sentir des del primer dia que l'Espanyol tenia clar que Darder era un dels jugadors que marxaria. El que no sé què ha passat o què passarà és amb Braithwaite, que és un altre que fa tota la pinta que acabarà marxant.
Sí.
I tampoc sé quina intenció té el propietari de l'Espanyol d'invertir diners en reforçar l'equip, que jo penso que ho necessita i ha d'aprofitar el marge que li dona el fet de ser recent baixat a segona per intentar reforçar l'equip. No sé si jo i a més els partits que no els he vist sencers, però he seguit els resums i he mirat per sobre de pretemporada, són una mica depriments.
Sí,
no. Per tant, la situació no, aquest inici de temporada no és òptim. Segon partit, a més, a porta tancada.
Sí.
Que, per cert, només un partit, tela.
Sí, tela. Aquesta reducció...
Sortir a pagar a un equip, rebaixa de partits. El València, per suposadament fer el crit del mico que no estava mostrat de forma unànim contra Vinícius, grada tancada durant no sé quant de temps. Que s'ho facin mirar també com mesuren el valor de les coses. No, tocar-se el nas tres partits.
Sí, per exemple. És un desgavell. No, i ara, el primer nom que sona, Quique García, que ens deia en Joan Camí, clar, tampoc és el nom que segurament després de perdre Darder pot il·lusionar més el seguidor de l'Espanyol, Anaïs.
No, i que ja ho sabies, perquè Darder, 6 anys a l'Espanyol, demanar-li un segon acte de repetir un altre cop a segona, a mi em semblava que ja era molt agosarat. És que és la primera baixa que tu sabies que l'has de cobrir d'alguna manera, perquè no només marxa el millor jugador de la plantilla, és que et marxa el moviment, no? El dardanisme que implicava per l'Espanyol comptar amb aquest futbolista. No és només l'esportista, Darder era molt més. Què passa? Em sembla bastant trist que en el moment en què això es faci oficial marxi sense... ja està, saps? Amb un comunicat. Ja sé que no hi ha temps per organitzar absolutament res, però no ho sé. Jo crec que és un futbolista que ha estat prou important per aquesta plantilla com per que marxi d'una altra manera. No sé quina, no parlo ara d'obrir Cornellà per acomiadar Darder, però em sembla molt fred que no pugui fer ni una roda de premsa de comiat que diria que no està plantejada, com a mínim avui.
De moment que sàpiguen,
S'hauran de posar molt les piles.
Molt.
És que no han incorporat a ningú.
És l'únic equip de primera
a
i segona,
ningú.
Recordo.
És que la dada és de dir, jo no sé què és el que volen fer amb l'Espanyol, però no em sembla que tinguin masses intencions de voler que l'equip torni a pujar ràpidament a primera. Ara mateix, tal com està...
Sí.
Complicat.
Haurà de canviar molt les coses, veurem. Queda les hores aquesta per l'Espanyol, que encara queda molt marcat. Passen 4 minuts de la mitjanit, passen 4 minuts de les 10 del matí a Nova Zelanda. Abans de tancar tertúlia, parlarem d'aquest Espanya-Països Baixos, quarts de final del Mundial Femení de Futbol, primer partit a quarts de final de la història del combinat estatal. Saludo l'Aleix Graell. Hola, Aleix. No el tenim. D'acord. S'ha tallat, la trucada, perquè el teníem. Val. Perfecte, doncs ara el recuperem i avancem temps. Demano, Marta, allò, més en profunditat, quin tipus de partit hem d'esperar els que aguantem desperts fins a aquella hora?
Bé, doncs, un partit jo crec que força igualat en quant a possessió, perquè al final a Espanya li agrada tenir la pilota, però és que jo crec que es trobaran davant de Països Baixos, que els hi agrada també, no?, aquesta pilota als peus, que és un equip que ja tenen una base des de fa anys, van quedar subcampiones l'últim Mundial, van guanyar l'Eurocopa d'Holanda quan es va jugar al seu país. És un equip que està cohesionat, que saben com funciona, que tenen una entrenadora que els està traient el màxim rendiment, que és veritat que tenen una baixa important al mig del camp, que és Daniel Van den Donk, que compleix cicle de targetes, però que al final posarà les coses molt difícils. Jo no les tinc totes amb aquest partit, perquè al final Espanya l'altre dia s'enfronta contra Japó, és el primer rival amb cara i ulls una mica que es troben en aquest Mundial.
Sí, recordo que em vas dir que estava, havia deixat inquieta aquella derrota.
Sí, va ser una derrota voltada i amb molt males sensacions, no? Llavors jo crec que és, aquesta eliminatòria és el primer partit, bueno, o el segon després de Japó, que et trobes amb un equip que et pot posar les coses difícils, no? I veurem com reacciona Espanya, veurem si Bilda segueix introduint els canvis que va fer l'altre dia, si fica Alexia, que l'altre dia no va jugar a titular, si veurem què fa, però a mi se'm presenta un partit complicat d'entrada.
Ara també us pregunto on ahir, Joan, però ara sí tenim l'Aleix Raell. Aleix, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, ets al voltant ja de l'estadi, eh?
Jo soc a les portes de l'estadi ara mateix. Hi ha la pregunta que deu, veurem si Espanya juga bé, juga amb aquest 11 o amb aquell altre. És a les 3 de la matinada, no sé si us plantegeu veure el partit, però aquí a Wellington encara està una mica fred l'ambient.
T'escoltem molt de fons, Aleix. Si estàs amb uns auriculars amb micro, desconnecta'l i posa l'orella al telèfon, perquè jo crec que aquest pot ser el problema, perquè t'escolto molt, molt de fons. A veure si podem millorar aquest so. Mentrestant, Anaïs, sobre el partit, com ho preveus, això?
Vaja, arribar a aquestes alçades ja és complicat. Vull dir, recordem que Espanya és la primera vegada en la història que es classifica per uns quarts de final d'un Mundial, i això no havia passat factura a ningú fins ara. O sigui, vaja, el seleccionador, parlo ara mateix.
Sí.
Vull dir, és el seu gran mèrit, no?, haver arribat als quarts de final. No, ja està, era la punteta que volia deixar anar.
Ben dit.
L'altre dia, és veritat que Espanya va jugar un partit espectacular, però hi ha jugadores que estan en molt bon estat de forma, però a mi també em va sorprendre molt el canvi a la porteria, això per començar. Vull dir, Catacoll per missa no ho vaig acabar d'entendre. Entenc que avui doncs potser hi ha aposta per missa una altra vegada sota pals, perquè si no tindrà un problema, perquè les cares de missa al final del partit,
ja,
que no es volia ni posar la foto, eren també per estudiar-les. Clar, és una selecció amb altibaixos, no? Perquè tu no entens com pot assumir aquella derrota contra el Japó i després jugar el partit que va jugar l'altre dia, que va ser un molt bon partit. És veritat, aquesta serà el Mundial de les sorpreses, perquè que tu a aquestes alçades diguis, ostres, és que no hi és Estats Units, no hi és Alemanya, no hi és Itàlia, dius, estan passant coses una miqueta estranyes. Si la Marta diu que no se'n refia, jo no seré qui li porti la contrària. No seré... I tinc ganes de veure a Damaris Segurrola per aquesta magnífica relació que té amb el seleccionador.
Amb Jorge Vilda.
A veure com és aquesta retrobada.
Sí, ens ho explicava, crec que era ahir, la Marina Garrido al RAC1 migdia, aquesta història d'aquesta jugadora que, com que no la convocava Jorge Vilda de manera reiterada, doncs va decidir, perquè podia, perquè que és...
La mare holandesa.
Sí, exacte, la mare...
I el pare, és basc.
Sí, sí, doncs va decidir finalment jugar amb els Països Baixos i ara no tindrà gaires ganes de jugar avui, a més serà titular.
No.
Gens.
En clau Barça, Alexia no està acabant, no? Joan, és normal també, no? Ha estat molt temps parada, però si algú pensava que en el Mundial, doncs no, encara és molt aviat, eh?
Jo ara seré una mica cruel. Quan es va recuperar, quan va acabar el seu procés de recuperació, a mi em feia por, perquè eren les setmanes prèvies a la final de la Champions, i jo parlo molt clar. A mi em feia por que volgués jugar a titular.
Ja.
I això perjudiqués un Barcelona que havia fet una temporada estel·lar amb Keira de mig centre, Patri Jarro cap a l'interior, a mi m'agrada més de mig centre, però la van posar a l'interior perquè pogués jugar Keira, i amb Aitana, que està en un nivell brutal. Sí, sí. És a dir, penso que Aitana ha fet un pas de gegant molt gran des de que no està Alexia, i sense que això vulgui que soni com una crítica a Alexia o que un menysteniment, jo tenia la sensació que si Alexia entrava amb calçador en un titular, això podia ser perjudicial per l'equip. Per sort, el Barcelona va mantenir l'estructura i els minuts que va tenir Alexia van ser minuts de qualitat, es va mantenir la titularitat a les jugadores que s'ho havien guanyat durant la temporada. Uh-huh. I imagino que el seleccionador veu que ara per ara està millor Aitana que Alexia.
Sí, sí.
I que hi ha altres jugadores que estan millor. No he pogut veure el Mundial perquè estàvem a la Lliga dels Units.
Sí, sí, sí. I amb els horaris.
El partit de Suïssa, el 5-1, crec que ja estàvem aquí, però no el vaig poder veure. L'únic partit que he vist és als Estats Units amb Suècia, amb la victòria per penals de Suècia.
Sí.
Jo anava als Estats Units. Per tant, també sóc un talismà.
Molt bé, Joan.
Sí, sí, gràcies. Si mantinc dret, intentaré seguir-lo avui, perquè veig que sí, que ha hagut molta irregularitat amb la selecció de Jorge Vilda. Sí,
el de Suïssa val la pena que te'l miris, perquè va ser un partit espectacular.
El que està despert ja
sí,
des de...
Realment, perdona,
sí,
Jaume.
Digues.
Sí, que és veritat que la selecció va jugar molt bé aquell dia, però... És que Suïssa no va fer res.
Exacte. Vull dir,
clar,
posem en context també els rivals.
Clar, vull dir, és el típic partit que és veritat que a Espanya els canvis que introdueix Jorge els hi surt tot o pràcticament tot, però és que tens un rival davant que no et proposa res. O sigui, no tenia arguments en defensa, no tenia arguments en atac. O sigui, es va plantar amb el cap que jo crec que no sabien ni com havien arribat a vuitens. Llavors...
I el gol aquell de la Iacudina que, ostres...
Sí, que sí.
És el gol tonto del Mundial, 100%. Sí, sí.
Per això jo tinc aquesta sensació de por, de dir, ostres, l'únic rival fort que ens hem trobat és Japó, i mira com va acabar el partit. Ojo, que Espanya té moltes possibilitats avui, no dic que no,
Val.
Però que serà molt complicat.
Queda clar. Deia que ja s'havia despertat fa unes hores, nosaltres veurem si anem a dormir o no anem a dormir, però ell ja porta despert en horari neozelandès unes hores, l'Aleix Arell. A veure, Aleix, ara t'escoltem bé?
Ara millor, m'escolteu millor des de
Wellington? Ara millor. Per cert, poc ambient, no? Perquè clar, queden 3 hores pel partit, menys de 3 hores.
Sí, a veure, queden menys de 3 hores i l'únic que hem vist fins al moment bàsicament és els treballadors de l'estadi, la gent que servirà les cerveses, servirà els fracos...
No, és audible. Em sap greu, però... Sembla por bou o roses.
Molt de vent.
Sí, fa molt vent. Ho deixarem estar, perquè a més és que ja vaig fatal de temps. Tanquem tertúlia. Joan Puquí, Marta Corredera,
Anaïs
Martí. El quadre, eh?
Sí, no, que és, em sembla estrany.
Sí.
Si Espanya s'ha enfrontat amb Japó, que vagin pel mateix lloc del quadre.
Perquè si
tots dos passen a quarts de final, guanyen els seus partits, la semifinal seria Espanya-Japó.
Exacte.
És raríssim, no?
És molt raro. Això no passa en la competició masculina. Bé. Això, que tanquem tertúlia. Gràcies. Bona nit als tres, eh? Fins la propera. Una pausa i encara ens queden coses. Fins a 2:15, el t'ho diràs.
RAC 1. Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més
RAC 1. Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, Nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Saw these feelings, got lost in a feeling, and she said that they she didn't mean to say. Johnny said what he wanted to say.
Un quart d'hora de la matinada, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Demà arrenca la Lliga amb els dos primers partits de primera divisió. El primer, dos quarts de vuit, és un Almeria-Rayo.
Sí, a més ben fresquets, eh? S'espera una temperatura d'entre 28 i 30 graus, amb un 57% d'humitat, que podria arribar al 70%. Per tant, segur que hi haurà pausa d'hidratació. Duel entre dos equips que en principi han de lluitar per mantenir la categoria, tots dos amb entrenador nou, l'Almeria amb Vicente Moreno, el Rayo amb Francisco, l'ex del Girona, els andalusos amb cinc cares noves, destaquen sobretot els davanters Sergio Arribas, cedit del Madrid Castilla, i Luis Suárez, que arriba per substituir els dos el Bilal Touré, que era el gran golejador de l'Almeria, ha marxat a l'Atalanta, per tant, Arribas i Suárez encarregats dels gols de l'Almeria. El Rayo, mentrestant, encara amb bastanta feina per fer, han arribat Pach Espino i Aridane, i en canvi han marxat homes importants, com Fran García, Santi Comesaña, Catena o Camello. A dos quarts de vuit aquest Almeria-Rayo xiularà Álvaro Las Rojas, al bar Jaime Latre.
El forçut per començar la Lliga. I a les 10 de la nit, el segon partit. Sevilla-València, el Sánchez-Pizjuán. Si dèiem que Almeria faria calor, compte demà Sevilla a les 10, eh?
Sí, recordem que el partit es va endarrerir mitja hora per la previsió d'altes temperatures. S'espera que demà a Sevilla arribem a 44 graus i a l'hora del partit els futbolistes poden saltar la gespa a 36 graus. El Sevilla juga demà perquè 5 dies després, dimecres, jugarà la Supercopa d'Europa contra el Manchester City, on Sevilla finalment amb Mendy Líbar a la banqueta després de l'espectacular sprint final dels andalusos la temporada passada. I un València que abans de començar la temporada ja és un polvorí. Fa uns mesos va evitar el descens pels pèls, però aquest estiu pràcticament no han arribat reforços. I dissabte passat el Trofeu Taronja van viure un altre episodi de protestes contra la propietat. Perquè us feu una idea del que està passant a València, avui li preguntaven al tècnic Rubén Baraja per una possible dimissió si no arriben reforços.
Usted está hablando de que sí, que hay que ahora centrarse en el próximo partido, en la competición, pero si el día 1 de septiembre no han llegado fichajes, ¿usted puede dimitir porque ve que no hay garantías para que este equipo compita en esta liga? Gracias.
Es que no te voy a volver a repetir lo mismo. Yo creo que es algo que ya lo he explicado. Cuando llegue esa situación lo valoraremos, pero vamos, yo estoy, a ver si te lo puedo explicar con una palabra, yo estoy en el mejor sitio que nunca jamás hubiera soñado estar. Soy entrenador del Valencia, de mi equipo, del equipo que yo realmente siento, entonces con eso creo que te lo digo todo.
Roda de premsa sobre el mercat, sobre la plantilla, el Sevilla poquet, i avui Baraja tenia un marronet que potser també el té Xavi en la prèvia del partit del Barça. A les 10, xiula Sánchez Martínez del Cerro Grande al Bar.
També demà comença la segona divisió amb dos partits.
A Morevieta Llevant a les 7 i Valladolid Sporting a dos quarts de 10. Per cert, avui s'ha confirmat 4 partits de sanció pel tècnic del Valladolid, Paulo Pezzolano, per unes declaracions que va fer el dia de l'Atleti de Madrid reclamant un penal, dient que els del Bar no l'havien volgut xiular. Doncs bé, 4 partits confirmats pel TAT, i el Valladolid diu que anirà fins al final, que anirà fins i tot a la justícia ordinària perquè la sanció és exagerada.
Carai, a la resta d'Europa també arrenquen demà la Premier League i la Lliga Francesa.
Amb el Manchester City com el rival a batre a Anglaterra, els de Guardiola han guanyat 5 de les últimes 6 lligues i seran protagonistes del partit inaugural de la Premier. Demà a les 9, Burnley-Manchester City. Avui Pep Guardiola ha qualificat d'impossible tornar a aconseguir el mes de juny vinent el triplet.
No, I don't think so. Will be possible to do what you...
No crec que sigui possible repetir el que vam fer la temporada passada. Ja els he dit als jugadors que ho oblidin. La temporada passada vam escalar la muntanya més alta, però en els últims dos dies l'hem baixat i comencem a la mateixa altura que la resta. Cada temporada comences des de zero. La història parla per ella mateixa. Quan aconsegueixes un objectiu, un gran èxit, és impossible repetir-lo. Hem de ser conscients d'això.
És almost impossible to repeat. We have to be aware of that.
Doncs Pep Guardiola dient que és impossible repetir el triplet. De la resta de partits de la primera jornada a Anglaterra destaca l'Arsenal Nottingham Forest dissabte a 2:45 del migdia o un Chelsea-Liverpool diumenge a 5:45 de la tarda. També arrenca la Lliga Francesa, demà primer partit a les 9, serà un Nice-Lilla. El PSG de Luis Enrique debutarà dissabte a les 9 al Parc dels Prínceps de París contra el Lorient. Sense Mbappé, veurem si amb Ousmane Dembélé. I també dona el tret de sortida la competició domèstica als Països Baixos amb un Volendam Vitesse demà a les 8. Encara no començarà aquest cap de setmana ni la Bundesliga ni la Serie A. Haurem d'esperar encara una setmana. A Alemanya, però, dissabte tenim la Supercopa. Bayern-Leipzig, també alguns partits de la Pokal. I a Itàlia es disputa la primera ronda de la Copa amb participació de 12 equips de la primera divisió.
Recordo que dissabte ens esperen 9 hores d'esports en directe a RAC1 des de les 4 de la tarda amb el Real Societat Girona, després amb els altres partits de primera també, les Palmes Mallorca, l'Atlètic Club Real Madrid, com comentàvem abans, però a més aquest partit de Supercopa Alemanya que ens comentava l'Albert, o l'estrena del PSG de Luis Enrique. I després el tu diràs fins a la 1, o sigui que serà un dissabte
festival.
Maco, alguna cosa a dir sobre el tema de Bilbao, Albert, per al·lusions?
No, el meu currículum parla per si sol.
Sí, sí. Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
Continuem parlant de la Lliga Espanyola. Ens espera protagonista. Per conèixer com seran les retransmissions televisives de la Lliga, que és a punt de començar, les novetats, tenim en línia el responsable de realització de Mediapro, l'Òscar Lago. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume.
I gràcies per atendre'ns a poques hores d'un inici de Lliga, que no sé si és un dia molt atrafegat o és una feina que es treballa amb força antelació.
És un dia atrafegat i unes setmanes atrafegades, perquè aquest any, com sabeu, és un any especial pel que fa a les transmissions de la Lliga al nostre país. I encara que vam començar a preparar els canvis fa més de aproximadament un any, sempre les últimes setmanes són les més complicades, sí.
Un any, vau començar a preparar els canvis. Com ho he d'imaginar, això, Òscar?
Doncs això comença per una decisió estratègica de la Liga, que decideix fer un canvi radical amb la seva marca corporativa, una marca històrica i una marca reconeguda a tot el món, no?, i decideix no fer una evolució, no fer un rebranding, sinó fer un començar de zero i fer un canvi radical.
Uh-huh.
Això, en el moment que la Liga decideix fer aquest canvi, ells creen els colors primaris, creen un logo, i des de Mediapro, els equips de Mediapro, de realització, de producció i de disseny gràfic, comencem a treballar amb ells per crear tot l'univers gràfic que es veurà a la transmissió dels partits, perquè tot serà nou, com veureu.
Uh-huh. Quins seran els principals canvis? Sobretot això, no? Grafisme absolutament nou, no?
Grafisme absolutament nou. Els colors seran uns colors sorprenents, i tant de primera divisió com de segona divisió, com de les dues competicions. I també la manera de presentar les dades i les estadístiques i tot l'infografisme durant els partits.
Uh-huh.
Serà molt més visual, molt més adaptat a tot tipus de pantalles, perquè pensem que avui en dia els consumidors, els aficionats, veuen el futbol des de múltiples pantalles, ja sigui una pantalla gran, com una televisió, o un telèfon, o una tauleta, i llavors hem de pensar en que tot aquest grafisme es pugui veure en condicions des de qualsevol tipus de mida de pantalla. La càmera cinematogràfica el que fem és seguir apostant per ella. Estem molt, molt contents d'aquesta imatge que ens dona aquesta càmera durant el partit, i que podem veure aquesta sensació de veure el jugador després d'un gol en primer pla, i aquesta sensació de videojoc i de l'heroi que ve per la càmera, desenfocant al fons, en una imatge molt cinematogràfica. I el que fem aquesta temporada, després de treballar molt, de treballar moltes marques, de buscar moltes solucions tecnològiques, és ampliar les càmeres cinematogràfiques a més partits i posar més càmeres cinematogràfiques, perquè realment des de Mediapro pensem que és la imatge diferencial de la Lliga respecte a altres competicions. Nosaltres som coneixedors que altres competicions ens pregunten com ho fem, quin sistema tenim, com treballen els realitzadors i les càmeres amb aquesta càmera, perquè realment ha sigut una revolució en el món de les transmissions esportives en tot el món.
Hi haurà també amb els entrenadors, hi haurà alguna novetat relacionada amb el seguiment dels entrenadors durant els partits, Òscar?
El que hi haurà és una sèrie d'accions.
Sí, sí, les entrevistes al descans, no? L'accés als vestidors.
Entrevistes al descans, intentar alguns cops en alguns partits podrem entrevistar els dos entrenadors dels dos equips de manera conjunta abans de començar el partit.
D'acord.
Tindrem més accés a posar les càmeres dintre del vestidor quan els jugadors hi siguin, etc.
Clar, això és una possibilitat que la Lliga va donar als clubs i que, a canvi, els clubs en traurien, els que col·laboressin més, diguéssim, amb tot això que ara comentava l'Òscar Lago, en traurien també una sèrie de beneficis econòmics. Podem saber ja la resposta que hi ha hagut dels clubs? Hi ha molts clubs que s'han avingut a ajudar-vos?
Pràcticament la totalitat dels clubs ha estat d'acord amb aquestes mesures i amb totes les reunions que hem fet des de Mediapro amb la Lliga, el que ens trasladen és que els clubs estan molt, molt contents d'aquestes accions, que estan, sobretot, la gent de comunicació dels clubs, estan molt satisfets de que tot això estigui escrit i que estigui aprovat pels clubs, perquè és una manera de facilitar la feina a tothom. Quan les coses són escrites i són aprovades pels mateixos clubs, són molt més fàcils de fer que si no són pactes verbals i no fets per la gran majoria.
D'acord. Una última, Òscar. Això t'ho deuen haver preguntat mil cops, però encara a vegades surt aquest dubte entre els aficionats quan hi ha alguna acció polèmica. A la sala Bor reben les imatges de les càmeres de la realització televisiva. És a dir, no en tenen cap de diferent. Això és així, eh?
Sí, perquè aquesta és la normativa internacional que marca la FIFA sobre com ha de treballar el VAR, i això és de totes les competicions que tenen VAR a qualsevol país i de qualsevol tipus, la normativa és exactament la mateixa.
Perfecte.
La producció televisiva, sigui la que sigui, li dona la senyal de les càmeres directa als àrbitres, al videoarbitratge, perquè ells les tinguin i puguin analitzar des de qualsevol punt de vista.
Doncs queda clar, no? Perquè a vegades, no, clar, segur que el VAR té una imatge diferent. No. O sigui, si les imatges que ens ha ensenyat la televisió són aquestes són les que el VAR utilitza i a partir d'aquí decideixen. Òscar Lago, moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts a RAC1 aquesta nit i que vagi molt bé la Lliga.
Molt bé, moltes gràcies igualment per vosaltres.
Fa uns dies parlàvem de l'arrencada del Barça de Futbol Sala. Ja fa setmanes que està treballant l'Indústria Santa Coloma, l'altre equip català de la màxima divisió del Futbol Sala espanyol. El seu entrenador és en Xavi Closas. Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per atendre'ns al Tu diràs de RAC1. En aquesta pretemporada, que és llarga, deia 40 dies des del dia que vau començar, no sé si se'ls fa pesada tots plegats.
Bueno, les pretemporades sempre són llargues i una mica pesades, no? Però, bueno, si és una pretemporada enfocada sobretot en el calendari que tindrem, no? Al final és un calendari molt exigent aquest any, que hi ha molts parons, això implicarà que serà important començar bé, perquè hi ha dues jornades, es para 10 dies, dues jornades més es torna a parar 10 dies, llavors crec que és important que intentem arribar les millors condicions, doncs, sobretot a Copa Catalunya i el primer partit, no?
Vau jugar, de fet, ja un amistós, empat a 4 contra el Peníscola. Ja sé que és pretemporada, però em vas acabar satisfet?
La veritat que sí, molt, molt satisfet. Sí que hi ha moltes coses que hem d'ajustar i hi ha errors que no podem cometre, però a nivell dels objectius que ens havien marcat en aquest partit, la cosa va anar bé, vam aconseguir recuperar bastantes pilotes on nosaltres volíem, jo crec que vam elaborar bastant bé i vam generar bastantes ocasions. El que hem d'anar afinant és, bueno, sobretot a nivell físic, acabar de posar-nos en forma i acabar d'agafar aquesta xispa perquè les ocasions que tinguem, doncs, les acabem de materialitzar, no?
És la teva segona temporada a l'Indústria Santa Coloma. Què té de diferent que la primera, Xavi?
Què té de diferent? Bueno, que jo crec que primer que tot el treball que vam fer l'any passat, doncs aquest any jo ja ho estic notant, que ja, ostres, ja els jugadors ja saben una mica el que volem, ja saben per on hem d'anar, és a dir, que ja tenim una mica de feina guanyada, no? Clar. I això és un avantatge, i crec que les incorporacions, tant Massa com Marc, s'incorporaran o s'ajustaran molt ràpid a aquestes situacions, sobretot Marc. Massa potser li costa una mica més, i això jo crec que és un avantatge. I després que crec que també l'equip és conscient de que sí, que està molt bé, que desnové, sí, salva la categoria, però tothom vol una mica més, no? Llavors, una mica l'objectiu que ens hem marcat és intentar millorar la temporada passada.
Uh-huh. Parlem, ara deies de passada, però ens aturem una mica en les tres cares noves que hi ha en aquella indústria Santa Coloma. El tanca Marc Tolrà, un jugador molt experimentat, no? Això us ha d'ajudar, Xavi.
Sí, al final el Marc té experiència d'estar en equips grans, de lluitar per objectius